Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimecres 9 de gener de 2013. El Banc d'Espanya endurirà el seu actual sistema de vigilància de les entitats financeres amb l'objectiu que no es tornin a produir errors com els de l'actual crisi, amb Bankia com a exemple més important i amb tot el procés que ha reduït el nombre d'entitats bancàries aquests últims anys. Sens dubte, la responsabilitat del Banc d'Espanya amb problemes com el de Bankia també és important. Potser aquests dies les mirades han estat massa focalitzades en Rodrigo Rato o altres dirigents que han fet, evidentment, una gestió nefasta, però que, naturalment, no són els únics culpables. Hi ha un problema econòmic, de gestió financera i també moral, perquè està afectant milers i milers de ciutadans. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim durant els propers minuts l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el Banc d'Espanya endurirà el seu actual sistema de vigilància de les entitats financeres perquè no es tornin a repetir errors que han deixat reduït el mapa bancari a poc més d'una desena de bancs i han obligat a injectar milers de milions d'euros per a la seva recapitalització.
Els canvis proposats per l'organisme que dirigeix Lluís Maria Boga recollits en un informe pendent de l'aprovació de la Troika, integrada per el Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea i el Banc Central, s'emmarca dins les exigències plantejades en el memoràndum d'enteniment. Inclouen l'obligació de realitzar un informe semestral sobre la situació de totes les entitats sotmeses a un seguiment continuat, és a dir, les de major grandària. En aquest informe, segons indica el supervisor, s'haurien d'incloure tots els ajustaments i deficiències observats. Pel que fa a la resta d'entitats, es planteja una vigilància anual a distància que es complementaria amb visites per part dels inspectors cada 3 anys. A més, es prendran per accelerar les actuacions d'inspecció.
Les mesures que es prendran en l'entitat, dirigida en aquest cas per Lluís Maria Linde, són les que afectaran el Banc d'Espanya i la seva supervisió. Canviem, mentrestant, de qüestió. L'altra notícia de portada és la inauguració oficial del recorregut del tren d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres. Ahir, després d'aquesta inauguració, el tren ja ha començat a circular aquest mateix matí amb un trajecte que dura 53 minuts entre Barcelona i Figueres i a la inversa.
Des de Girona s'arribarà a Figueres en 14 minuts i a Madrid en 3 hores i mitja. El primer tren ha sortit ara fa poc més d'una hora des de l'estació de Figueres-Vilafant en direcció Girona i Barcelona. Des de l'estació de Sants el primer tren s'ha posat en marxa 5 minuts després de 8:15.
Nou trens per sentit enllaçaran diàriament Barcelona, Girona i Figueres. 8 d'aquests combois també connectaran amb Madrid, amb parada al Camp de Tarragona i a Lleida Pirineus. A més, 2 dels trens serviran, després d'aquesta inauguració, de connexió amb els serveis del tren de gran velocitat fins a París, amb enllaç a la mateixa estació de Figueres.
La reducció del temps del trajecte permet treballar a Barcelona i passar la nit a Girona o a Figueres i al revés, perquè els viatgers freqüents, a més, també disposen d'abonaments nominatius amb descompte. La targeta de 50 viatges permet anar de Barcelona a Girona per 6 euros amb 15 cèntims i de Barcelona a Figueres per 7 euros amb 92 cèntims. El bitllet senzill entre Barcelona i Girona costa 15 euros amb 70 i el d'anada i tornada 12 euros amb 55 cèntims. Pel que fa al trajecte de Barcelona a Figueres, el bitllet senzill té un preu de 20 euros amb 20 cèntims i el d'anada i tornada en costa 16 amb 15.
L'alta velocitat ja ha arribat, doncs, a les comarques gironines, això sí, amb més de 20 anys de retard. després de l'acte solemne d'inauguració institucional presidit ahir pel príncep Felip i amb la presència del president de la Generalitat, Artur Mas, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la ministra de Foment, Ana Pastor, entre altres autoritats.
Durant l'acte, el president Artur Mas va assegurar que l'arribada de l'alta velocitat a Girona i a Figueres és un acte de justícia per Catalunya i no pas un privilegi. Mariano Rajoy, per la seva banda, va fer un parlament en positiu, va assegurar que el corredor mediterrani és una prioritat pel govern espanyol i va utilitzar el tren d'alta velocitat com a metàfora de l'entesa que considera necessària. Pel que fa al cap de l'executiu espanyol, l'AVE no només ha d'unir persones, sinó també afavorir l'entesa entre territoris en temps de crisi, unir territoris, va dir, i abolir distàncies.
Altres notícies de casa nostra. Aquesta nit passada, els taxistes han aixecat finalment el bloqueig que mantenien des de feia dos dies a l'aeroport del Prat. Els usuaris han pogut ja utilitzar aquesta matinada el servei de taxi amb normalitat. S'ha mantingut, això sí, un dispositiu policial per garantir que no hi hagi més incidents.
El sector feia dos dies que protestava contra el sistema de torns que va entrar en vigor ara fa una setmana. L'objectiu de la mesura era reduir el nombre de taxis al carrer, però segons els taxistes, l'únic aconseguit és que guanyin encara menys. Per això, reclamen l'anul·lació. Les negociacions queden pendents de la reunió d'avui dimecres amb l'Institut Metropolità del Taxi. L'objectiu és modificar els torns obligatoris de feina que alguns taxistes consideren que els són perjudicials. L'aeroport del Prat s'ha convertit durant dos dies, com dèiem, en l'epicentre d'aquestes protestes.
El cas Pallarols pel presumpte desviament de fons públics a Unió Democràtica a través de l'empresa de l'andorrà Fidel Pallarols no es jutjarà finalment. Després de setmanes de negociacions, la Fiscalia i la Defensa han arribat a un acord per evitar el procés.
El no està completament clara la seva participació en els fets. Han quedat exculpats l'exdirectora general d'Ocupació, Maria Dolores Llorenç, també la dona de l'empresari Fidel Pallarols, Maria de la Cruz Guerrero, i també l'informàtic Jaume Pallarols. La resta d'imputats són l'empresari Fidel Pallarols, l'exdirector general d'Ocupació, Lluís Gavaldà, el seu germà i exsecretari general d'Unió, Vicenç Gavaldà, i l'exmilitant d'Unió i extreballador de Pallarols, Santiago Vallvé. Se'ls acusa tots de delictes de suborn, malversació i, en alguns casos, falsedat documental. Tots s'han declarat culpables a canvi d'una rebaixa de la Fiscalia en peticions d'entre 7 i 11 anys de presó a només 2 anys, de manera que els imputats no ingressaran finalment a la presó.
El govern català va aprovar ahir una reestructuració del Departament d'Economia que dirigeix Andreu Mas-Colell, també en aquesta segona legislatura d'Artur Mas. Els canvis suposen la creació de la Secretaria d'Hisenda, que és el primer pas per una agència tributària de Catalunya.
El conseller Francesc Homs va anunciar la creació d'aquesta secretaria que encapçalarà Georgina Arderiu en la roda de premsa d'ahir posterior al Consell Executiu. El termini en què treballa el govern per tenir llestida l'agència tributària, segons va explicar Homs, és d'uns 2 anys.
Recordem que una persona va morir ahir al matí i 12 més van quedar ferides en un accident múltiple a l'autopista AP2 a l'alçada de Castelldans, a la comarca de les Garrigues. 3 dels ferits es troben en estat crític encara, 4 més en estat greu, 2 menys greus i 3 són ferits lleus que ja han estat donats d'alta.
La majoria estan ingressats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però també n'hi ha els hospitals Vall d'Hebron i Bellvitge de Barcelona i també a la clínica del Perpetuo Socorro de Lleida. Una quarantena de persones més s'ha vist involucrada en aquest accident, tot i que en van sortir il·leses. Sembla que el motiu inicial de l'accident ha estat l'encalçament de 2 vehicles, segons va detallar el delegat del govern català de Lleida, Ramon Ferrer. En aquest tram hi havia una boira molt intensa de visibilitat per sota de 25 metres, probablement que va fer pràcticament que no hi hagués ni marques de senyals al terra.
Convergència i Unió, el PP, Entesa per Sabadell i Iniciativa, partits a l'oposició a l'Ajuntament de la capital del Vallès Occidental, van anunciar ahir que no donaran suport a cap dictamen que presenti el PSC al ple municipal i bloquejaran així qualsevol acció de govern, ja que els socialistes governen en minoria.
L'oposició adverteix que mantindrà l'actitud de bloqueig fins que es depurin responsabilitats polítiques arrel del cas Mercuri per presumpta corrupció urbanística. Actualment hi ha 4 càrrecs electes imputats, entre ells l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que ha abandonat el càrrec temporalment, i també els regidors Paco Bustos, Joan Manau i Ricard Estrada, també 3 càrrecs de confiança.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El secretari d'Organització dels Socialistes Espanyols, Òscar López, es va felicitar ahir per l'anunci del PSC que votarà en contra de totes les proposicions il·legals sobre el debat sobiranista i el dret a decidir.
En una roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva federal, López ha recordat que el PSOE sempre s'ha mostrat respectuós amb l'autonomia i la posició política del PSC i ha subratllat d'altra banda que tots dos partits coincideixen en el més important, la seva oposició a una hipotètica independència de Catalunya, malgrat que discrepen sobre la convocatòria d'una consulta. López, d'altra banda, ha anunciat que els socialistes espanyols pensen denunciar aquest full de ruta i oposar-nos-hi, diu. I ha reclamat una aposta pel diàleg, un diàleg que Rajoy ha practicat ben poc des que governa.
La plataforma de centres de salut de la Comunitat de Madrid va presentar ahir al registre de la Conselleria de Sanitat l'anunciada dimissió en bloc d'aproximadament la meitat dels equips directius dels centres de salut de la comunitat madrilenya pel desacord amb el govern autonòmic de privatitzar la gestió mèdica.
En declaracions als mitjans, Paulino Cubero González i Alejandro Tejedor, representants dels centres de salut de la Comunitat de Madrid, van explicar ahir que els sanitaris aposten pel desenvolupament continuat de la gestió pública i entenen que si aquesta tasca depengués dels facultatius, els centres de salut podrien funcionar de forma encara més eficient i millor. Van lliurar, doncs, ahir la signatura més de 327 equips directius d'uns 137 centres de salut de la Comunitat de Madrid que presenten la dimissió perquè no estan d'acord amb l'externalització de la gestió dels centres de salut.
Encara porta cua el discurs del ministre espanyol Pedro Morenés diumenge passat sobre les forces armades. Morenés va aclarir ahir que la seva intenció era reconèixer l'actitud extraordinàriament sensata dels militars i denunciar la injustícia, segons les seves paraules, de què ha estat víctima la institució.
En la celebració de la Pasqua militar, Morenés va destacar que els membres de les Forces Armades mantenen l'ànim ferm i serè i compleixen el seu deure sense atendre provocacions absurdes. Aquestes paraules es van entendre com una al·lusió al debat sobre el paper de l'exèrcit davant les propostes sobiranistes catalanes i van rebre algunes crítiques a Catalunya. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, Morenés va afegir ahir que haurien de ser els que es van sentir al·ludits per les seves paraules els que expliquessin per què se senten així. Per la seva banda, el portaveu del govern català, Francesc Homs, va demanar deixar de banda les paraules del ministre de Defensa durant la Pasqua militar perquè no serveixen de res i ha assegurat que el govern de la Generalitat mantindrà les seves pròpies prioritats fent les coses amb un esperit clarament democràtic.
I les grans favorites per als Premis Goya de cinema són Blancanieves, de Pablo Berger, amb 18 nominacions, Grupo 7, d'Alberto Rodríguez, amb 16, Lo Impossible, de Juan Antonio Bayona, amb 14 nominacions, i El Artista y la Modelo, de Fernando Trueba, amb 13. Aquestes quatre pel·lícules opten tant al millor film com al millor director en la gala que està programada per al febrer. Un minut i mig i serà un quart de nou. El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Diosdado Cabello, ha confirmat que Hugo Chávez no podrà comparèixer demà per prendre possessió com a president reelegit del país.
Cabello ha llegit una carta que el vicepresident del país, Nicolás Maduro, ha fet arribar al Parlament. Segons aquesta carta, d'acord amb les recomanacions de l'equip mèdic de Chávez, el procés postquirúrgic ha d'estendre's més enllà de demà. Maduro ha invocat la Constitució de la República Boliviana de Veneçuela per poder formalitzar la presa de possessió de Chávez després de la data prevista davant del Tribunal Suprem. El Parlament veneçolà ha concedit a Chávez tot el temps, ha dit, que necessiti per atendre la seva malaltia.
Un equip d'astrònoms de les universitats de Califòrnia i Hawaii afirma que un 17% de les estrelles similars al Sol tenen algun planeta de mides semblants a la Terra en la seva òrbita.
Els científics han arribat a aquesta conclusió gràcies a l'estudi de les dades de la missió Kepler de la NASA, que ha desenvolupat durant els seus primers 3 anys. Segons un membre del Centre d'Astrofísica de la Universitat de Harvard, hi ha uns 100.000 milions d'estrelles, de manera que es calcula que podria haver-hi aproximadament 17.000 milions de planetes d'aquestes característiques. Aquest descobriment, però, no assegura que cap d'aquests 17.000 milions de planetes trobats sigui habitable.
I els incendis forestals que cremen al centre i al sud-est d'Austràlia, que ja han cremat més d'un centenar de cases, van créixer durant el dia d'ahir de manera significativa a causa de les altes temperatures superiors als 40 graus.
A causa del vent, també les flames es van desplaçar fins a zones residencials als estats de Nova Gales, del sud i també de Tasmània. Tot i haver cremat més de 54.000 hectàrees de terreny, de moment no hi ha constància que els incendis hagin causat cap víctima.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un quart de nou. En esports destaquem que Tito Vilanova, entrenador del Barça, viatjarà als Estats Units per tenir una segona opinió mèdica sobre la seva malaltia.
Per aquest motiu, Vilanova no podrà seure a la banqueta del Camp Nou demà dijous contra el Córdoba en la tornada dels vuitens de final de la Copa. No es descarta que Vilanova també es perdi el pròxim partit a Lliga contra el Màlaga. Recordem que l'entrenador del Barça va ser intervingut el passat 20 de desembre de la glàndula paròtide. La setmana passada es va reincorporar a la feina de l'equip i diumenge va seure també a la banqueta amb el partit contra l'Espanyol. Per cert, que en l'entrenament d'ahir, Leo Messi, que es va alçar dilluns amb la pilota d'or 2012, que l'acredita com a millor jugador d'aquest any, va ser rebut amb una gran ovació per part dels seus companys d'equip.
I us expliquem, encara parlant de futbol, que el Màlaga s'ha classificat per als quarts de final de la Copa després de guanyar l'Eibar ahir per 4-1 i és el proper rival del Barça si els blaugrana eliminen demà el Còrdoba. També es va classificar el València, que va tornar a superar l'Osasuna, en aquest cas per 2-1. I el Madrid juga també avui, igual que el Barça, en aquest cas contra el Celta, amb un 2-1 per als gallecs.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa, en el seu missatge per a la 21a Jornada Mundial del Malalt, que se celebrarà l'11 de febrer, coincidint amb la festa de la Mare de Déu de Lourdes, anima els catòlics a ser sempre bons samaritans, com en la paràbola de l'Evangeli, vivint concretament l'amor als altres, encara que siguin desconeguts i no tinguin recursos. Després de recordar que aquest any la jornada es viurà de manera solemne al Santuari Marià d'Altötting, a Alemanya, el pontífex recorda, en aquest missatge que es va fer públic ahir, unes paraules de Joan Pau II, que deia que aquest és un moment fort de pregària, participació i oferiment del sofriment pel bé de l'Església, així com d'invitació a tots perquè reconeguin en el rostre del germà malalt el sant rostre de Crist. En el missatge d'aquest any, Benet XVI es mostra especialment proper a tots els malalts que en els centres de salut i d'assistència, o també a casa, viuen un difícil moment de prova a causa de la malaltia i el patiment.
I el Consell Episcopal de Girona, que es fa càrrec del govern de la diòcesi durant la convalescència del bisbe Francesc Pardo, es preveu que la convalescència del bisbe de Girona, que va ser intervingut ahir al matí quirúrgicament de l'esòfag, s'allargui més d'un mes. Durant aquest temps, el vicari general Lluís Sunyer i el Consell Episcopal tenen les facultats adients per a la cura pastoral de la diòcesi i per a tot allò que sigui necessari del bisbe emèrit, resta també als serveis dels diocesans.
Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, l'AVE s'enlaira cap a França. El periòdico, marcatge a la banca, en aquest cas sobre el canvi de model en la supervisió financera. El Punt Avui, alta reivindicació sobre la inauguració institucional ahir de l'AVE Barcelona-Girona-Figueres. Diari Ara, un tren, dues vies, referint-se a la inauguració amb la presència de Mas i Rajoy. El País, el Banc d'Espanya, fa un tomb a la supervisió de les entitats. El Mundo, pacta perquè els corruptes d'Unió no vagin a la presó. L'ABC, també amb una imatge de l'AVE a punt de ser inaugurat entre Barcelona i Figueres, titula Espanya mima Catalunya. I La Razón, Mas va evitar el sobiranisme en l'AVE mentre aprovava la seva hisenda pròpia. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlem amb Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe Pere Casaldàliga, que després d'uns dies que ha hagut de viure fora de casa seva ha pogut tornar des de l'últim dia de l'any 2012 a São Félix do Araguaia.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica.
Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit encara presenta punts amb dificultats avui. Per exemple, tenim aturades avui els túnels de Vallvidrera des de la B30 fins al túnel de Can Ravella. En aquest punt hi ha hagut un accident aquest matí, sentit Barcelona, que ha deixat aquest trànsit complicat en aquest tram dels túnels, com dèiem, en sentit Barcelona. També per un accident hi ha aturades a Centelles, a la C-17, i també en sentit Barcelona. A la resta de vies hi ha trams que no van massa malament, d'altres amb molta lentitud. És el cas de l'autopista P7 entre Rubí i el Papiol per agafar l'autopista P2. També l'autopista C-32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Les dues rondes, el Llobregat, la ronda de dalt de Vall d'Aura a Sant Gervasi, la ronda litoral entre Prim i el Moll de la Fusta, i també la C-58, encara amb trams carregats entre Montcada i Ripollet en sentit Terrassa, Sabadell o de Montcada al Nus d'entrada a Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris de Rodalies de Catalunya que per causes alienes a l'empresa, els trens de la línia R3, l'Hospitalet Vic, circulen en demores que poden superar els 30 minuts. I els de la R4, Sant Vicenç de Calders, Manresa, amb retards que poden arribar als 15 minuts. Normalitat pel que fa a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. A diferència d'ahir, avui les boires són més extenses que no pas la jornada d'ahir dilluns, i és que avui afecten a gran part de les comarques de Ponent, com el Segrià, l'Urgell i el Pla d'Urgell, també sud de l'Alt Urgell, la Noguera, la Segarra, en general tota aquesta part de la depressió central, de l'oest de la depressió central, les boires són força extenses. També, a diferència d'ahir, avui hi ha entre núvols baixos i boira baixa a punts de les comarques gironines de la Selva, Gironès, Alt i Baix Empordà, que afecten fins i tot a punts del Vallès i nord del Maresme. Aquestes boires s'aniran desfent al llarg del matí, però creiem que les boires de Ponent seran una mica més persistents i podran aguantar ben bé fins a migdia i fins i tot localment ben bé a cap punts del Pla de Lleida podrien ser presents durant tota la jornada. Tot plegat vindrà acompanyat en general al matí amb un cel força serè, força assolellat, temperatures una miqueta més baixes, no creiem que s'assoleixin temperatures superiors als 19 o 20 graus, però a diferència també d'ahir, durant la tarda s'acosta un front que comportarà una miqueta més de núvols, sobretot a Ponent, però de moment sense precipitacions. Això sí, a partir de demà es poden produir algunes petites traces de pluja a punts del sector de l'Aran, Pirineu, Prepirineu Occidental, però fora d'aquest àmbit difícilment s'esperen precipitacions. Això sí, es confirma el canvi de temps al llarg de les properes jornades, en què sobretot les temperatures aniran baixant gradualment. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Segurament recordareu que el bisbe Pere Casaldàliga va haver de marxar de São Félix do Araguaia el 7 de desembre passat a causa d'un problema vinculat a la seva seguretat personal. Les autoritats brasileres el van aconsellar de marxar uns dies perquè s'havien incrementat les amenaces de mort contra ell per la seva defensa reiterada dels indígenes i de la recuperació de les seves terres. Tot plegat venia arran d'una ratificació judicial dels drets d'aquests indígenes a les seves terres, i algunes persones acusaven Casal Dàliga d'haver instigat un problema i l'arribaven a amenaçar de mort de manera més reiterada. Ara, però, torna a ser des del 31 de desembre passat Casal Dàliga a casa seva, a São Félix d'Araguaia. Volem parlar avui del tema amb la neboda del bisbe Pere Casal Dàliga, que ens acompanya avui en directe. Glòria Casal Dàliga és també coordinadora representant de l'Associació d'Amics, l'Associació Araguaia d'Amics del bisbe Pere Casal Dàliga, des d'aquí, des de Catalunya. Glòria Casal Dàliga, molt bon dia i benvinguda. Com està ara mateix la situació del bisbe Pere?
Bé, doncs, ell ja torna a ser a casa. La veritat és que la idea ja era que durant el mes de desembre és quan s'havia de dur a terme tot el desallotjament de les persones que encara no havien marxat de les terres, aquestes que han de ser tornades als indígenes, i doncs a finals de mes va semblar que la cosa ja estava més controlada, i això, juntament amb les ganes del bisbe Pere de tornar a casa seva, va fer que finalment es decidís doncs, que ja podia tornar un altre cop. No vol dir que el perill ja estigui totalment acabat i continua havent-hi un cert control i una certa seguretat a l'entorn del bisbe Pere, però va semblar que ja la cosa estava més tranquil·la com perquè pogués tornar a casa.
De fet, des de fa més de 40 anys, Pere Casal Dàliga defensa els drets dels indis Xavante. Bé, són com una lluita social que ell porta com a pastor i com a home d'acció social. Tot això està en aquests moments millor que fa 40 anys. Quin moment viu ara el bisbe Casal Dàliga?
Bé, evidentment, quan va arribar el bisbe Pere a São Félix, a Brasil, hi havia una dictadura militar. La situació aquests últims anys ha canviat molt. Hem de pensar que hi ha hagut, doncs ja fa uns quants anys que hi ha democràcia al país, que hi ha hagut un govern del Partit dels Treballadors amb Ignacio de Lula, ara amb la presidenta Dilma, que hi ha tot aquest tema social, realment s'han fet coses molt interessants a favor dels més empobrits i dels més pobres. I dintre d'aquests més empobrits, evidentment, també dels indígenes. Tot així no vol dir això de que no hi hagi encara molts problemes de terres dels indígenes. Pensem que tot el tema de l'agronegoci, no?, de les grans empreses que necessiten cada cop més i més terres per cultivar, doncs això també afecta a les poques terres que encara tenen els indígenes.
El bisbe Pere Casal Dàliga, doncs, està bé, tot i que el risc zero no existeix. Ha tingut vostè oportunitat de parlar amb ell aquests dies?
Sí, fa uns dies vam parlar amb ell, ell estava tranquil, encara preocupat per la situació, perquè fins que tot no estigui resolt, doncs, ell continua preocupat, però bé, tranquil i content de poder tornar a estar a casa.
De la mateixa manera que les autoritats brasileres li van facilitar que el temps fora de São Félix fos mínim, però el van ajudar a marxar, ara d'alguna manera estan vetllant més per la seva seguretat, també?
Sí, també continuen vetllant per la seva seguretat. No tan forta com hagués hagut de ser, sinó que hagués hagut de marxar de São Félix, perquè el que li oferien era poder-se quedar, però gairebé convertir la casa en un búnquer, però tot i així continua havent-hi un cert control i una certa precaució, sobretot.
La situació ara és que aquestes persones, aquests indígenes, estan recuperant les seves terres després que una sentència judicial ja inapel·lable així ho permet, no? Aquest és el context que es viu.
Exacte, aquest és el context, i la gent que estava ocupant aquestes terres, doncs els que eren petits colons i petits camperols, se'ls ha ofert unes noves terres, no?, dintre de tot el programa de reforma agrària que el govern brasiler té, i amb els grans que l'havien, els grans terratinents i que l'havien ocupat de manera il·legal, doncs amb aquests doncs, ja és un altre el tema.
Un minut i seran 8:45, estem parlant en directe amb Glòria Casal Dàliga, neboda del bisbe Pere Casal Dàliga i també representant de l'Associació Araguaia d'Amics del bisbe Pere Casal Dàliga. Podríem dir moltes coses del bisbe Pere, un missioner claretià que va arribar al Brasil i que després va ser ordenat bisbe, i ara doncs com a bisbe emèrit, perquè ja fa uns anys que va ser acceptada pel Papa la seva la seva jubilació com a bisbe titular de Sant Feliç d'Araguaia continua compromès allà, sense moure's d'allà, no? Ell és molt fidel al seu compromís, fins i tot físicament. Com ho viu això ara i també des de la seva malaltia, amb 84 anys, amb Parkinson?
Sí, bé, ell va decidir que, tot i deixar de ser bisbe, continuaria vivint a Sant Fèlix i que allà és on vol acabar fins als seus últims dies, no? Uh-huh. Ell, bueno, com hem dit abans, doncs, bueno, com tu deies, està malalt, ja fa molts anys que té Parkinson, però està molt ben cuidat, molt estimat per la seva gent i per la gent del seu poble, i allà vol continuar.
Des de l'Associació Araguaia, des d'aquí, des de Catalunya, quina tasca esteu fent ara o quin esforç de sensibilització voleu fer en defensa del bisbe Pere de cara a la gent que ens escolta, per exemple, ara, o la gent de l'Església aquí?
Bé, nosaltres, bueno, ja fa just aquest any 2013, celebrarem el nostre 25è any, i durant tot aquest temps el que hem fet és, doncs, donar a conèixer la figura i les causes del bisbe Pere, una d'elles precisament la causa indígena, de la que hem parlat diverses vegades, i així continuem, fer saber a la gent que nosaltres continuem donant a conèixer les causes del bisbe Pere, i això, esperar que aquests 25 anys doncs, ens animin a continuar endavant.
El bisbe Pere Casaldàliga és un home humil, però és un bisbe, és un català universal de gran projecció internacional, i a més va guanyar el Premi Internacional Catalunya l'any 2006, si no recordo malament. Ell no ha volgut venir mai aquí, sempre fidel a la seva radicalitat evangèlica. Algun missatge ens vol donar Glòria Casaldàliga per acabar, tenint en compte que molts oients doncs tenen admiració i coneixen la figura del bisbe Pere.
Doncs bé, el bisbe Pere ens ha fet arribar un agraïment molt fort per tot el suport que ha rebut de moltíssima gent durant tots aquests dies, sobretot, que ha hagut de marxar de casa seva, i ell diu que no pot contestar tots els missatges que rep, però que vol agrair de tot cor tot aquest suport.
Suport, per exemple, de l'abat de Montserrat Josep Maria Soler, la nit de Nadal, i també dels bisbes de Catalunya en una nota ara fa uns dies, i evidentment de tota la comunitat cristiana i la societat catalana. Moltes gràcies, Glòria Casaldàliga, per haver-nos acompanyat aquests minuts. Ens quedem amb ganes de parlar-ne encara més. Tindrem ocasió, si és possible, més endavant. Bon any, i també transmeti al bisbe Pere una salutació de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, també de Ràdio Principat i de les diòcesis de Catalunya, si des d'aquí doncs, també ens escolten. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem ja la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen avui l'advocat penalista Lluís Batlló, des d'aquí, des de l'estudi 1 de Ràdio Estel a Barcelona. Senyor Batlló, molt bon dia i bon any.
Hola, molt bon dia, igualment.
Gràcies per ser amb nosaltres. També tenim avui, tertulians des de Girona. Tenim d'una banda Josep López de Lerma, també advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats. Senyor López de Lerma, bon dia i bon any.
Molt bon dia i bon any.
Com estem, bé?
Bé. Esperant que aquest any les prediccions s'equivoquin.
Les prediccions dolentes.
Les prediccions dolentes.
Algunes que són més optimistes.
Molt bona matització.
Això mateix, ens entenem. I també tenim a Girona, a l'estudi del Bisbat de Girona, Josep Maria Noguer, que és economista. Senyor Noguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, en una primera roda els demano que em comentin una mica aquesta notícia. de la reforma en els controls del Banc d'Espanya. S'ha parlat molt de la crisi de Bankia, de la injecció de diner públic en alguns bancs i de tot el que això comporta, diguéssim, des de la percepció dels ciutadans, de cúmul de despropòsits, perquè la crisi és dura, la crisi financera també, i amb els bancs sembla que hi ha hagut moltes injustícies i moltes gestions dolentes, com la mateixa de Rodrigo Rato a Bankia. Ara bé, potser s'ha parlat menys de la responsabilitat del Banc d'Espanya en tot això. I ara, amb aquests canvis, doncs, no sé si anirem a millor. A la línia del que deia el senyor López de Lerma, si anirem a millor aquest 2013.
Ens ho hem de desitjar i hem d'esperar que sigui així, tot i que els núvols hi són, no? Però bé, en primer terme hem de veure, ja ho has insinuat d'alguna manera, hem de veure en què queda aquesta proposta de reforma del Banc d'Espanya com a tutor dels àmbits financers, no? Perquè avui, i cada vegada més, jo diria que a més sortosament, els bancs centrals estatals són gairebé residuals, no? Són gairebé residuals i, per tant, però sí que han de tenir, perquè això no pot estar, diguem-ne, dins la Unió Europea d'una manera molt directa, sinó que la proximitat hi ajuda, sí que han de ser els controladors màxims de l'estat de les economies dels diferents bancs i caixes, però fins en aquests moments ja bancs de cada un dels estats. Per tant, primer, des de la sorpresa en general de que el Banc d'Espanya, pel que sembla, res no sabia sobre la situació de les entitats econòmico-financeres, bancs i caixes, fins a la reforma que es vol fer, bé, doncs hem de posar-hi esperança, hem de posar-hi esperança. Ara bé, aquest és un món en el que tot s'acaba allò de fomentar i promover, és a dir, de bones trobades, bons dinars, etc, etc, i que vés a saber si el responsable del Banc d'Espanya doncs acaba donant un cot de puny a la taula, parlant clar, o una clatellada en el president o el director general del banc corresponent, dient-li, escolta, les coses no es fan bé i, per tant, doncs s'ha de corregir, no? A més, no hem d'oblidar que el màxim responsable i els màxims responsables del Banc d'Espanya són nomenats pel govern de torn i, per tant, aquí la funció, diguem-ne, arbitral tutora queda força mediatitzada per l'acció política.
Més comentaris. A veure, jo penso, com el Josep, que l'important primer és que puguin inspeccionar, perquè sembla que la notícia és que hi haurà inspectors del Banc d'Espanya que puguin inspeccionar la situació dels bancs, però també, sobretot, de cara al consumidor. Jo entenc que la situació també s'ha de controlar de cara al consumidor, de que no puguin succeir coses com han passat aquests últims anys, en els que els bancs han venut preferents o productes financers, per dir-ho així, que no eren absolutament adients, en absolut adients per al consumidor, al ciutadà normal. Jo crec que s'han de buscar el control en aquestes dues vessants.
Senyor Noguer.
Sí, de fet, a veure, no deixa de ser una mica sorprenent, no?, que ara sembla que hàgim d'entendre que a partir d'ara el Banc d'Espanya farà un control eficaç o eficient, perquè, de fet, aquest paper és un dels més importants del Banc d'Espanya, sobretot quan després de la Unió Monetària, el que és la política monetària ja no depèn del Banc d'Espanya, sinó que és el Banc Central Europeu. Per tant, què queda en els bancs centrals de cada estat membre? Home, queda coordinació amb el Banc Central Europeu, però alhora tot un control interior del sistema financer. Llavors, per tant, és una mica vergonyós que puguin haver-hi, diguem, escàndols en bancs i caixes, en el sentit de que sembli que es produeixi efecte sorpresa, quan aquest paper inspector del Banc d'Espanya continua sent-hi i, a més, acaba sent el paper fonamental d'aquesta institució, no? Per tant, és molt important i tant de bo sigui veritat que ara hi haurà una millora, no una innovació, no?, sinó una millora en aquest paper de control del Banc d'Espanya, perquè això dona seguretat seguretat dins de l'Estat, és a dir, en els inversors, en els petits estalviadors, a les empreses, etc. Per tant, una seguretat interna, dona una seguretat cap a fora, que per tant permet inversions estrangeres, i a més dona una seguretat cap a la Comissió Europea, que al fi i al cap també són els que aporten molts recursos i necessiten tenir unes garanties, no?, per no haver de fer uns controls directes a ells. Per tant, benvinguda sigui una reforma seriosa del Banc d'Espanya, i tant de bo això aporti en el nostre sistema financer una mica més de seguretat i garanties.
Doncs els canvis en la supervisió del Banc d'Espanya són notícia i els continuarem comentant breument a la tertúlia després de la pausa, abans de la pausa, com sempre, amb la Sara Cruz. Sara, novament bon dia.
Hola, bon dia.
Resumim
bon dia a tots.
Resumim aquest i els altres temes que tenim previst tractar a la tertúlia del Banc d'Espanya. Recordem algun detall més?
Doncs sí, com ja comentàvem, el Banc d'Espanya posarà inspectors dins dels bancs més grans i també supervisarà de més a prop les entitats financeres. Així consta el document sobre el nou model de supervisió que ha enviat a Brussel·les d'acord amb les exigències del pla de rescat a la banca espanyola.
Ja estan circulant els primers trens d'alta velocitat entre Barcelona, Girona i Figueres, i a la inversa.
Doncs sí, la beca enllaça Barcelona amb Girona i Figueres s'estrena avui amb els primers passatgers. A partir d'avui, doncs, tots els usuaris ja podran fer aquest recorregut entre Barcelona i Figueres amb el tren d'alta velocitat. El recorregut complet dura 53 minuts i de Barcelona a Girona es farà el viatge només 37 minuts. Mas, per cert, diu que l'arribada de l'AVE Girona i Figueres és un acte de justícia, no pas un privilegi, mentre que Mariano Rajoy ha assegurat que l'AVE no només ha d'unir persones, sinó també afavorir l'entesa entre territoris, referint-se a Catalunya. Per cert, que 300 persones es van concentrar ahir davant de l'estació de l'AVE per protestar contra aquesta inauguració, assegurant que afavorirà una minoria i que la majoria d'usuaris continuaran fent servir els trens regionals.
I el judici del cas Pallerols, de presumpte finançament il·legal d'Unió Democràtica, no se celebrarà, finalment.
Doncs sí, finalment la Fiscalia i la Defensa van arribar a un acord ahir en el que el cas Pallerols i ningú anirà a la presó. Quatre dels imputats s'han declarat culpables, a canvi que la Fiscalia rebaixi les penes de 2 anys de presó, de manera que, com que no tenen antecedents, ningú finalment hi anirà. Unió Democràtica accepta, per tant, tornar 300.000 dels 600.000 euros que, segons l'acusació, hauria cobrat de subvencions desviades a través de les empreses de Fidel Pallerols.
I Hugo Chávez no prendrà possessió demà, mentre continuen els dubtes sobre la seva salut i la gravetat de la seva situació.
Doncs sí, l'Assemblea Nacional ajorna la possessió de Chávez, que s'havia de fer demà, un cop confirmat que no hi podrà assistir per raons de salut. El vicepresident del país s'acull a la Constitució i diu que es pot esperar la recuperació de Chávez i que aquest juri el càrrec davant del Tribunal Suprem.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Ara una pausa i continuem amb la tertúlia que compartim amb l'advocat Josep López de Lerma, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el també advocat, penalista en aquest cas, Lluís Batlló.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 en llet esterilitzada President, sencera, semi o desnatada. Si en compres 3, el litre et surt per només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
Vols conèixer la teva fertilitat? Vols aprendre a regular-la de manera natural, sense fàrmacs, ni mitjans quirúrgics, ni mecànics? Truca'ns, et podem ajudar. Planificació familiar natural. Telèfon 93 280 56 83. Consulta la nostra web renafer.org o contacta amb nosaltres a fertilidad@renafer.org. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Reprenem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Recordem que avui la compartim amb l'advocat i exvicepresident del Congrés, Josep López de Lerma, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el també advocat Lluís Batlló. Bé, encara sobre el tema del Banc d'Espanya, la situació que tenim és la que és, amb un sistema bancari doncs, que ha reduït les entitats en aquests últims anys a causa de la mateixa crisi financera i les dificultats que tenen molts bancs per sobreviure. De tot això, creuen vostès que canviarà alguna cosa en la línia de buscar l'esperança en aquest 2013? Sí, qui vol contestar?
Bé, jo penso, bueno, el Josep és realment és la persona més especialista en aquests temes. De tota manera, jo penso que la dimensió de l'entitat de crèdit segur que, com a mínim, és bo per aquesta magnitud per poder enfortir la situació de cada una d'aquestes. Que no tornarà a passar, almenys, que uns bancs puguin entrar en fallida com ha passat fins ara. Això en si ja és positiu.
Mm-hmm. Senyor Noguer o senyor López de Lerma...
Sóc especialista, no? Però no, ni de bon tros, no? Però bé, hem de posar-hi aquesta esperança que deia jo, no? Abans. Però el que aquí primer hem de veure la lletra, no? Hem de veure la lletra i em sembla molt bé que el Banc Central Europeu hagi o supervisi aquestes correccions que es volen fer respecte del banc d'Espanya, no? Perquè com a mínim ens donaran un utillatge millor que no pas del que hem disposat, no? Perquè ha estat realment una autèntica vergonya, com deia l'amic Josep Maria Noguer, el que ha succeït en respecte del Banc d'Espanya en relació a diferents i nombrosos bancs i caixes que han desaparegut amb unes circumstàncies que és cert que han estat, diguem-ne, supranacionals, és a dir, la crisi econòmica i la crisi financera, però també és igualment cert, com s'ha posat de manifest, que ha estat resultat d'una pèssima gestió. Una pèssima gestió que, a més, ha estat des del punt de vista mediàtic, però des del punt de vista, diguem-ne, d'imatge i de ciutadania, espectacular, en tant que no hi ha hagut ningú que hagi entrat a la presó. I, per tant, això en un país democràtic, en un país normal, un país civilitzat com és el nostre, això no s'entén, sobretot si el compares amb el que ha succeït en altres llocs, Islàndia o Estats Units de Nord-Amèrica, i no s'entén a nivell de consumidor, com deia molt bé en Lluís Batlló fa una estoneta, que és el destinatari final dels bons serveis, quan les preferents i altres productes financers anomenats tòxics doncs varen ser en el seu moment autoritzats pel Banc d'Espanya. I el que ha rebut doncs, ha sigut el ciutadà que ha confiat en aquell director d'oficina o de sucursal que li va aconsellar aquestes adquisicions i que ara, una darrere l'altra, els jutges els van tombant perquè s'han convertit, diguem-ho així, en estafes vulgars i corrents.
De tota manera, mireu, hem de ser esperançats, però alhora hem de tocar de peus a terra, no? I ja som una mica grandets, i per tant hi ha coses que ja anem veient per on van. I dic això perquè, mireu, la Unió Europea, la Comissió, aporta recursos als estats membres, i arriben molts diners a Espanya, a l'estat espanyol, no? de la Comissió. Ells tenen un sistema de control que es fonamenta en els controls interns de cada estat membre. I llavors el que fan és controlar els controls interns. I si es poden fiar dels controls interns, les coses van funcionant. A la que no, comencen a demanar més mesures. Esclar, què ha passat? Ha passat que Espanya va requerint recursos i que es posen de manifest una colla de disfuncions, no? Una colla de coses que no funcionen, que hi ha incidències. Aleshores, què s'ha de fer davant d'Europa? Què demana Europa i què s'ha de fer? Increment de les seguretats. I, per tant, des de l'estat espanyol, ara venen a Europa que fan una gran reforma del sistema de control a través del Banc d'Espanya per tal de millorar aquests controls interns i, per tant, aquestes garanties cap a Europa. I, per tant, això és una qüestió, sobretot, de façana cap a Europa. Que llavors funcionarà o no funcionarà? Mireu, ja ho veurem. Ja ho veurem, perquè, és clar, ja havia d'haver funcionat fins ara, perquè ja hi eren els sistemes de control. Si no, la Comissió Europea no hagués passat pas deixat anar ni un euro. El que passa que eren sistemes de control que a l'hora de la veritat resulta que no actuaven. Però esclar, de ser-hi sí, perquè si no és que no donen diners a Europa. Aquest és el sistema de funcionament, no?
De tota manera, hi ha una cosa que hem repetit alguna vegada amb aquestes tertúlies, i és que amb aquesta situació de crisi és molt humà tendir a donar les culpes a algú, no? Llavors ens podem quedar una mica com satisfets de dir, bueno, pues, la culpa de tot és dels bancs. I a veure, és veritat que els bancs, doncs, com deia jo al principi, van oferir preferents, que la situació financera no era bona i potser no ho comunicàvem en el Banc d'Espanya, però també nosaltres, a veure, som adults, som persones que podíem decidir el que fèiem. I vull dir que la culpa de la crisi jo crec que és els bancs, però no es pot culpar solament els bancs o solament els polítics, que també els altres que reben molt, no? Diu, a veure, al final els polítics feien el que podien, suposo jo.
En el seu moment Zapatero les va rebre totes.
Clar, exacte, jo penso, prefereixo pensar a priori en que volíem fer les coses bé i després pues, no han sortit tan bé. I nosaltres, a l'hora també de demanar crèdits, pues, em vam estirar més el braç que la màniga. Nosaltres com a persones individuals, vull dir que jo m'agradaria també fer una mica d'autocrítica com a ciutadà per no sempre adaptar aquesta actitud una mica infantil de dir els bancs, saps?
Home, els bancs van tenir-hi molt a veure, però és veritat que aquí va haver un problema de canvi cultural molt important, perquè havíem passat de la mentalitat de l'estalvi, de la mentalitat de comprar les coses quan ja teníem els diners, tot això que ensenyaven els avis, perquè havien viscut una postguerra i sabien el que eren les mancances.
Totalment.
Esclar, llavors sortim d'aquí i passem una època d'eufòria que sembla que tot és fantàstic i, per tant, llavors sí que els bancs ja han fet molt, perquè, esclar, encara anaven atiant el foc perquè anava molt bé això, i el pobre que anava allà de vegades... I mireu, això és una mica com el que passa amb els timos, no? Que esclar, d'acord que el timador és una mala peça, però se l'altre es deixa timar també per una gran ambició. Sí. Llavors, per tant, aquí la cosa està certament compartida, no? Com deia Lluís, esclar.
Bé, senyors, hem parlat de bancs, però també hem de parlar de les noves infraestructures inaugurades aquesta setmana, especialment el tren d'alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres. Avui els gironins, en tenim dos a la tertúlia, estan d'enhorabona per aquesta nova infraestructura, tot i que ha arribat amb molt de retard. L'AVE doncs, ja ha sortit per als usuaris des de Barcelona a 4:45 de 8 del matí i abans a 4:45 de 7 des de Figueres. M'imagino que per Girona ja es deu haver sentit algun AVE, no sé si l'han pogut veure.
Home, no fan soroll els AVEs,
no fan soroll.
No? Escolta,
veure'l.
Aquí el gran... No vull fer de la queixa un hàbit, no?
Però a Girona no hi ha estació encara, pràcticament.
Sí, bé, és una cosa, diuen provisional, i són aquestes provisionalitats que suposo que ens hi morirem amb la provisionalitat aquesta, no? Però la qüestió és que hi ha una gran necessitat del trajecte Girona-Barcelona, això està claríssim, perquè els trens van sempre planíssims i perquè hi ha moltíssima gent que viu a Girona i treballa a Barcelona, hi ha moltíssima gent que necessita desplaçar-se necessàriament cada dia, no? Això cal fer-ho amb una alta velocitat? És clar, aquí es planteja un dubte important, perquè fer-ho amb una alta velocitat vol dir a un cost molt elevat, i que els que hagin de fer això els hi costarà molts diners fer aquests trajectes. Però és que no tenen alternativa, perquè clar, passem d'un tren de 40 minuts a un tren que pràcticament hi està una hora i mitja. I a més, fins ara hi havia els regionals, que popularment la gent en deia els borregueros, perquè són aquests que paren a totes les estacions i baixadors, no? I que, esclar, allò t'hi mors. I després hi havia una figura molt interessant, que era la mitja distància.
La Catalunya Express, que vostè havia...
Sí, d'aquest n'era expert en determinades èpoques de la meva vida, no? Sí. Però ara en diuen mitja distància, que va ser el canvi aquest, va suposar posar uns vagons una mica més bons i pràcticament aplicar un increment brutal en el bitllet, no? D'aquesta manera no es nota tant la diferència amb l'AVE, no? Perquè ja van fer una pujada molt important. Però em refereixo que aquest mitja distància hauria de ser aquest el tren que hauria d'unir Girona amb Barcelona. I hauria de ser un tren que hauria d'estar, doncs, no ho sé, 50 minuts, no ho sé, perquè, escolta, un trajecte de 100 quilòmetres...
No cal que siguin 37, però esclar, amb 50 ja estaria bé.
Exacte. I llavors és un preu raonable i és una cosa per aquest tipus de distància és l'adequat. Però, esclar, com que no tenim això, doncs hem d'anar a l'alta velocitat.
No, i el més important és la connexió,
pagar,
la connexió amb França i la resta d'Europa, això és l'important, no?
Sí, el que passa que això està per veure, no?
Encara
realment
no ha
com es desenvoluparà. És que seria per això, esclar, l'alta velocitat, si ha de parar cada 50 o cada 100 quilòmetres, gairebé entre engegar i parar, se n'hi va el temps.
Òbviament.
Perquè, esclar, és que no està fet per això, no? El que passa que, esclar, quan no hi ha alternativa, aleshores, esclar, això fantàstic, perquè ara poder anar a Barcelona en 40 minuts és molt bona cosa. Però el que no es diu és que s'ha de pagar això. Senyor... que són molt cars aquests bitllets.
Senyor López de Lerma, com ho veu?
No, igual que en Josep Maria, no? Jo sóc un usuari, no diari, però sí gairebé setmanal d'aquest de mitja distància, el Catalunya Express antic, no? I baixo a Passeig de Gràcia, no? Per tant, diguem-ne l'AVE que em deixi, Passeig de Gràcia, perquè bé, tenim el despatx professional molt proper i, per tant, doncs, s'aprofites per caminar, etc. No? Si em deixa a Sants, diguem-ne, se m'acomplica.
Aquest és l'altre problema.
En el cas de vostè, no? Sí, clar.
Se m'acomplica, no? Llavors, jo crec que com deia molt bé Josep Maria Noguer, el tren d'alta velocitat, diguem-ne, el concepte ha de ser enllaçar grans distàncies. I, per tant, home, a veure, se'm poden enfadar els meus amics de Figueres, i ho dic amb tot el carinyo i amb tot el respecte, però no es pot entendre que des de Barcelona a la frontera hi hagin dos aturades. No és això un tren d'alta velocitat. Clar que tots voldríem tots els serveis davant de casa nostra, menys els contenidors, no? de deixalles, no? Però esclar, estem convertint un tren d'alta velocitat, al final el convertirem en un tren de rodalies, això, no? Al final serà com el carrilet de Sant Feliu a Girona, que jo vaig conèixer quan era un infant, no? Que anava aturant-se, hi havia l'abaixador de Sant Pol, etc. No? Aleshores, home, que és una gran millora? Sí. Que arriba molt tard, no, ja està, però ja el tenim. Que falten infraestructures, com ara l'estació de Girona, que crec que quedarà com... Vaja, vaig veure amb l'alcalde, quedarà tal com està en aquests moments i para de comptar, i posaran quatre testos a sobre, perquè no poden posar-hi ni arbres, i s'acaben, no? Però bé, esclar, potser el que necessita aquest territori gironí, necessita, és una connexió que no sigui de 30 o 40 minuts en Barcelona, però que sigui, diguem-ne, d'uns 50 minuts, i això sí, que sigui puntual, perquè hi ha una cosa que jo no he entès en la meva vida, és a dir, tant costa ser puntual com costa ser impuntual. I com és possible que tots els trens, sempre siguin impuntuals? No, és que és una cosa que no ho entenc. Ho entendria si un dia, doncs, no sé, s'espatllessin la locomotora o s'espatllessin les vies, no? Saltessin les vies, etc. Llavors dius, bueno, això és extraordinari. No, el que és ordinari és la impuntualitat. I, per tant, aquí és on jo, diguem-ne, em molesto, però molt.
Sí, senyor Batlló.
Jo, la veritat és que...
Bueno, no ha hagut d'agafar aquests trens,
no,
vostè.
No, sí, els ha agafat molt, no encara a Figueres i a Girona, evidentment, però sí, agafo molt el tren i penso que per les distàncies del nostre país és ideal. Jo és que, la veritat, discrepo una mica respecte al que diuen els meus companys de Girona, perquè sóc un fan absolut del tren. Crec que...
Nosaltres també. Un tren que funcioni.
L'AVE, de veritat, que és puntual, a més, sembla que hi ha un forfait, clar que és veritat que aquest forfait s'ha d'utilitzar en 10 dies o així, però és un forfait per la gent que agafa molt aquest tren, que és bastant més econòmic.
Tiquet multiviatges. Tiquet
50 multiviatges. Viatges en 30 dies. Per tant, vol dir que hi has d'anar, si vols aprofitar-ho, fins i tot dissabtes i diumenges, perquè si no, no et surt
sí,
a compte.
Sí. No, a veure, bueno, això ja s'anirà millorant.
Però vostè diu que l'alta velocitat també pot servir per distàncies de 100 quilòmetres,
sí,
com de Barcelona
a Girona. Sí, jo crec que sí. A més, que revertirà segur d'una manera molt positiva amb aquestes dues ciutats. Girona ara la tenim a prop, vamos, és que jo penso agafar-lo en menys d'un més, espero que puguem anar a Girona amb l'Ave.
Molt bé.
En qualsevol cas... Vindem a rebre.
Gràcies.
Com a mínim, l'alta velocitat, si serveix per distàncies més curtes o mitjanes, el que ha de servir, i per això està concebuda l'alta velocitat, és per anar a París, per exemple.
Bueno,
no?
Ara ja es pot anar, el que passa és que el tram de França, precisament, és el que no està fet, de Perpinyà a Montpellier.
Sí.
Però, bueno, podràs anar a París en 5 hores, com ara es va a Sevilla, més o menys, serà perfecte.
Podrem fer servir aquest túnel que fa tants i tants mesos que estem pagant.
I
ja.
I tant.
Algú algun comentari sobre l'acte inaugural d'ahir, molt breument, si pot ser, sobre les paraules de Mas, de Rajoy, res de nou, no? Cap sorpresa.
No, és que alguns hem de treballar perquè si no el país no funcionaria i per tant no vam anar-hi.
Molt bé.
No, però els diaris parlen de fredor i de diguem-ne, de converses de molt poc suc, no?
Sí, una posada en escena prevista, diguéssim, en aquests moments,
sí,
no?
Sí, i seriosa.
Seriosa, sí, sí. Bé, per últim, m'agradaria que em comentessin una mica què pensen d'això del cas Pallerols i del fet que no se celebri el judici. És una possibilitat, aquí els advocats segur que ho saben prou bé, la de reconèixer la culpabilitat per no anar a la presó mitjançant un acord.
Sí, de tota manera, aquí sobta, sobretot, la pena que demanaven, perquè em sembla que demanava el fiscal 7 i 11 anys de presó i reduïa a 2. Home, a veure, és un acord molt bo per als advocats de la defensa. Suposo que han partit també de la base l'audiència dels anys que portava aquest cas obert, no? Un cas que
fa 17 anys.
17 anys, llavors ja un atenuant molt important, que és el de dilacions indegudes, que segurament que s'haurà aplicat aquí amb escreix.
I que tornen els diners, que amb això ja estem molt poc acostumats.
És un altre atenuant, és un altre atenuant la reparació del dany, també.
Clar, i aquí, però aquí hi ha una cosa que compromet molt Unió Democràtica, no sé què pensa el senyor López de Lerma, per exemple. Perquè han reconegut culpabilitat.
La veritat és que, a veure, des del meu afecte i la meva cordialitat a Unió Democràtica i als seus membres, que sempre l'he tinguda, la veritat és que no entenc per què es diu cas Pallerols, perquè s'hauria de demanar cas Unió Democràtica, cas Treball, cas no sé què, no?
Cas Finançament.
Cas Finançament, perquè el Pallerols, diguem-ne, ha sigut, diguem-ne, no? Des de la negació més rotunda i absoluta de fa 17 anys de Unió Democràtica en què s'havia finançat amb aquests diners, fins a l'acceptació ahir de que realment havia estat així, doncs hi ha hagut també un canvi copernià, no? de mea culpa, no? El Balló és especialista en dret penal, jo no ho soc, però sobten els 17 anys, sobte tot el que es va dir i com s'ha acabat, sobte aquesta reducció, aquest acord, diguem-ne, entre la fiscalia i els advocats, etc, etc. És dir, segur que tècnicament, legalment, això és correcte, no hi poso cap mena d'interrogant i en tot cas em repeteixo el que digui el Balló, en Lluís, no? Uh-huh. Però la veritat és que, bé, aquí Unió Democràtica ha fet directament un mea culpa dient sí, em vaig emportar diners públics.
I sí, el que passa que... Perdó, Ignasi.
No, jo deia que el president d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, havia dit l'any 2000 que dimitiria si es demostrava aquesta culpabilitat. Sí. No sabem si
és una cosa que es diu molt i es fa poc, però bé, tant se val. El que passa que aquí tampoc, a veure, tampoc hem d'abonar nosaltres la hipocresia, no? Dic això perquè, mireu, en broma, dèiem, tergiversàvem la dita aquella de mal de muchos, deia mal de muchos, això és epidèmia, que aquí és el que passa, malauradament, en el nostre país i a molts altres llocs, amb el finançament dels partits polítics. Per tant, és clar, a veure, ara que Unió Democràtica hagi reconegut que estava finançant irregularment el partit, tampoc és una cosa que hagi sorprès a gaire gent, perquè, és clar, tots els partits polítics, amb el nostre sistema, tenen sistemes o formes de finançament que no són gaire ortodoxes. I això és així, i és clar, això s'hauria de canviar, i se n'ha parlat moltes vegades, i per tant no és una cosa que sigui exclusiva d'Unió Democràtica. I és una desgràcia, això, vull dir que no vol pas dir que estigui bé, però vol dir que és clar, que no podem això ara com reduir-ho, no? I dir, és que és aquest cas concret, és aquest partit concret, i mira, i més veus, ho han reconegut, d'acord, però alerta.
Jo, al fil que diu en Noguer, he de dir que, primer, estic d'acord amb el que diu, i segona cosa, si la memòria no em traiciona, és la primera vegada en què un partit polític reconeix públicament que ha estat finançat de manera il·legal i, a més, amb fons públics. O sigui, que també això, malgrat tot, diguem-ne, honora a Unió Democràtica 17 anys després. Sí. 17 anys després.
Bé, senyors, ho hem de deixar aquí. En tot cas, això del reconeixement de la culpabilitat s'havia dit que que ho podia fer, per exemple, l'expresident valencià Francisco Camps, i no ho va fer, va preferir dimitir per coherència. En tot cas, són dues opcions, no? Sí. La coherència de defensar la innocència o...
I a veure si es posa de moda tornar els diners, no? Perquè, esclar, el fet que enxampin una persona i, a més, llavors el tinguem gratis a la presó i no torni ni un duro, no ens va gaire bé, això, no? Saps? Valdria més que tothom qui s'apropia de coses que no són seves les tornés, no? Això seria fantàstic en el nostre sistema.
Moltes gràcies, senyors Josep López de Lerma i Josep Maria Noguer des de Girona. Bon dia i fins la propera.
Adéu-siau.
I Lluís Batlló des d'aquí, des de Barcelona. Fins la propera, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Amb una mica de retard, passen 3 minuts de les 9, els titulars, l'última hora que ens porta la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Carbonell i més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Quedeu-vos amb nosaltres, parlarem amb el número 2 del PSC al Parlament de Catalunya, Maurici Lucena, parlarem de la posició dels socialistes catalans davant el dret a decidir, també tindrem Art i Patrimoni amb Josep Martí Bonet i, naturalment, amb el doctor Miquel Pros. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. A partir d'avui, tots els usuaris ja podran fer el recorregut entre Barcelona i Figueres amb el tren d'alta velocitat. El recorregut complet dura 53 minuts i el de Barcelona-Girona es farà en només 37. Més temes d'avui. Aquesta nit els taxistes han aixecat el bloqueig que mantenia des de feia 2 dies a l'aeroport del Prat. Els usuaris ja han pogut utilitzar el servei de taxi amb normalitat, tot i que s'ha mantingut un dispositiu policial per garantir que no hi hagi incidents. El sector feia 2 dies que protestava contra el sistema de torns que va entrar en vigor ara fa una setmana. El president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Diosdado Cabello, ha confirmat que Hugo Chávez no podrà finalment comparèixer demà dijous per prendre possessió com a president reelecte de Veneçuela per qüestions de salut. El vicepresident del país s'acull a la Constitució i diu que es pot esperar la recuperació de Chávez i que aquest juri el càrrec davant del Tribunal Suprem. En esports, Tito Vilanova, l'entrenador del Barça, viatjarà als Estats Units per tenir una segona opinió mèdica sobre la seva malaltia. Per aquest motiu, Vilanova no podrà seure a la banqueta del Camp Nou demà dijous contra el Córdoba en la tornada dels vuitens de final de la Copa. Per cert, que avui també juga el Madrid contra el Celta. Els blancs han de donar la volta al 2-1 de l'anada si també volen accedir als quarts de final de la Copa. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris de Rodalies de Catalunya que per causes de l'empresa, els trens de la línia R3, l'Hospitalet Vic, circulen amb demores que poden superar els 30 minuts, només direcció Vic. Normalitat pel que fa a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Bon dia. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 6, el comentari de l'actualitat, avui ens el fa Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia i bon any, endavant.
Bon dia. Durant aquestes dues setmanes de Nadal i Reis, hem vist com a Catalunya Mas renovava com a president, amb el suport directe d'Esquerra Republicana i el compromís de la consulta i la transició nacional agendada per al 2014. Hem après també en aquestes setmanes, en el nostre vocabulari, cada vegada més complex, com per ara s'evitava el precipici fiscal als Estats Units, encara en estat de xoc per la matança de Newtown. Al costat d'altres notícies impactants, com la violació de la noia de Nova Delhi, la malaltia d'en Chávez i la paràlisi de Veneçuela, la decisió de Monti de presentar-se a les eleccions italianes, hem conegut d'altres molt menys importants, però que tenen un gran simbolisme. Per exemple, Depardieu, el gran actor francès, que deixa la seva residència parisenca per anar-se'n a viure a Bèlgica amb passaport rus entregat pel mateix Putin per evitar pagar més impostos al seu país. què diria Lenin de l'herència de la Revolució d'Octubre. Endeguem un 2013 ple de desafiaments. Al meu entendre, se'n dibuixen tres que marcaran la nostra agenda més immediata. En primer lloc, a Catalunya. Quina transició nacional? Amb qui? Des de quin determinat marc legal? És possible l'agenda 2014 amb l'actual situació de crisi econòmica i social? Aquestes últimes eleccions han fragmentat i dividit el nostre país de manera molt notable. Sabrem tots plegats cercar i aixecar des de la civilitat i la catalanitat, des del seny i la fortalesa, un país de tots i per a tots? En segon lloc, la Unió Europea, que al meu entendre continua sent el projecte polític, econòmic i social més important que tenim al nostre abast. El futur de Catalunya, França, Europa, França, Espanya i de molts altres països europeus passa indefectiblement per reforçar la Unió Europea com una realitat política i així evitar els malsons de la història més fosca d'Europa del segle XX. L'equilibri entre els grans països i els petits, la redistribució de rendes, la desburocratització de l'aparell europeu i la democratització de les institucions europees figuren com els desafiaments essencials de cara a donar un pas endavant. I en tercer lloc, finalment, jo estic convençut que el 2013 ha de cercar una nova governança mundial. La globalització del món ha fet saltar els estats-nació una mica arreu del món. Aquest és el gran desafiament de la democràcia. Els mercats financers i econòmics, la indústria de les comunicacions, la indústria biomèdica i d'armaments semblen governar el món sense les persones i molt sovint en contra d'elles. La globalització ha debilitat els processos d'escrutini públic dels poders públics i privats. Una nova governança és indispensable. Per a quan? En tot cas, aquests són tres dels aspectes que ben segur anirem repassant durant aquest any que tot just comencem. Que tingueu un molt bon any.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Dos minuts i mig i serà un quart de deu. El Partit dels Socialistes de Catalunya farà el 2 de febrer un Consell Nacional Extraordinari on decidirà una reformulació de la seva línia política. El PSC s'enfronta al repte de reformular i replantejar concretament la seva estratègia després d'haver obtingut a les eleccions catalanes del 25 de novembre el seu pitjor resultat en aquests comicis, en els autonòmics. Recordem que el partit es va quedar en només 20 diputats i va perdre per primera vegada la condició de segona força al Parlament en nombre d'escons. Gerard Carrión, bon dia novament.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs sí, el PSC ha anunciat que el Consell aprovarà el full de ruta proposat per la direcció del partit en un procés que volen que sigui col·laboratiu, obert i transversal a les sensibilitats del partit, però també transversal, diuen, pel que fa als sectors en els quals històricament hi ha hagut una relació molt fluida amb el sector i amb el projecte polític. D'altra banda, els socialistes catalans han fet marxa enrere en la decisió d'abstenir-se sistemàticament en les votacions sobre el dret a decidir que va anunciar Pere Navarro en el debat d'investidura passat. Parlem els propers minuts amb Maurici Lucena, que és portaveu parlamentari del PSC. Senyor Lucena, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del primer cafè de Ràdio Estel.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Molt bon dia i benvingut i bon any.
Igualment.
Entre els temes que tractaran el dia 2 de febrer al Consell Nacional, doncs hi haurà l'elaboració del reglament per fer unes primàries per escollir el candidat del PSC a la Generalitat, que, per cert, decisions que van prendre el Congrés del desembre del 2011 i que encara no s'han adoptat.
Això és la pregunta que em fa, no entenc?
Sí, sí, exacte, és en forma de pregunta.
Aviam, jo voldria dir d'entrada que en realitat jo el que sóc és portaveu del grup parlamentari socialista, no el portaveu del partit, i per tant, aquí, diguem-ne, la meva opinió, i em sap molt greu dir-ho en directe, té menys valor que la que tindria la d'altres persones, però sí que li puc dir simplement que la idea, òbviament, fins on jo sé, és que aquestes primàries doncs se celebrin, això sí, esperem que amb més temps del que en l'última etapa es va tenir, perquè com que es van convocar anticipadament les eleccions, doncs això va fer que es decidís a última hora que no hi havia suficient temps per celebrar unes primàries.
Uh-huh. Per tant, la situació és així i vostè no vol entrar-hi més, en aquest cas.
No, però disculpi'm la prudència, en aquest cas probablement molt exagerada per part meva, però és que sí que penso que és important delimitar molt clarament doncs, quines són les persones que tenim una responsabilitat, òbviament important en els temes estrictament parlamentaris del grup, que són molt rellevants perquè són el control de l'acció del govern i un llarg etcètera, però això és molt diferent de la vida, diguem-ne, pura del partit, que té les seves pròpies regles i en la que jo, en aquest cas, hi soc menys protagonista.
Pot parlar una mica doncs, sobre el Consell Nacional Extraordinari, aquesta reunió que faran el 2 de febrer, quins temes tractaran, abastament?
Bé, torno a dir-li el que he dit abans, però igualment, en aquest cas jo crec que, òbviament, el que no es pot defugir en cap cas és la realitat de que, malgrat que les circumstàncies, objectivament, pel PSC en les últimes eleccions eren unes circumstàncies complicades, doncs això, com dic, no pot ocultar el fet de que els resultats electorals han estat uns resultats molt dolents. És veritat que són uns resultats molt dolents que són una profundització d'una, diguem, tendència negativa que es va iniciar ja fa anys, però que sí que al final ha dut al partit i a totes les persones que en formem part doncs a exigir, diguem-ne, exigir-nos doncs, una reflexió que tingui bàsicament doncs, dos grans eixos. No? D'una banda, com podem millorar la connexió amb moltes de les persones que tradicionalment ens havien votat i ens havien donat recolzament i que en els últims anys hem perdut, i de l'altra, doncs, reflexionar sobre un debat que probablement és més general i desborda les fronteres del PSC, que és com ha d'actuar un partit socialdemòcrata al segle XXI, on hi ha una sèrie de fenòmens, entre ells molts destacadament la globalització, que condicionen de manera molt diferent que el passat doncs les polítiques tradicionals d'esquerres.
Mm-hmm. Avui parlem amb Maurici Lucena, portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, i li volem preguntar breument què passarà amb el tema del dret a decidir, finalment, tant a partir del que es pugui decidir el 2 de febrer com en el que acabi sent la política del dia a dia com a força d'oposició dels socialistes catalans. Recordem que Pere Navarro anunciava en el debat d'investidura una abstenció permanent que després sembla que s'està matisant. Què ens pot dir sobre això?
Sí, aquí el que nosaltres hem de fer, i que ahir per exemple, jo personalment ho vaig fer unes quantes vegades, doncs probablement és fer un esforç de clarificació, però la veritat és que la posició expressada pel nostre primer secretari, pel Pere Navarro, no ha variat el més mínim en les darreres setmanes. L'únic que hem tractat de fer en els darrers dies és explicar què signifiquen totes les seves conseqüències la posició d'abstenció, i això és el que tractaré de resumir de manera molt breu. La nostra posició d'abstenció entorn al dret a decidir vol dir bàsicament dues coses. D'una banda, que estem inequívocament d'acord amb el dret a decidir del poble de Catalunya sobre el seu futur, en aquest cas sobre el futur de la seva relació amb Espanya, ho portàvem al programa electoral, i no ens cansarem de repetir que estem a favor de la celebració d'una consulta o referèndum. Ara bé, aquesta consulta o referèndum, òbviament, ha de ser, com nosaltres proposem, doncs legal, vinculant amb el govern espanyol i, per tant, també acordada. I la segona cosa, que és la important per entendre per què proposem abstenir-nos, és que, òbviament, el que no estem gens d'acord és en com Esquerra Republicana i Convergència i Unió han començat a gestionar aquest procés. Aquest procés del dret a decidir és un procés que és de tots, que ha estat segrestat, si em permet l'expressió, per dos partits polítics, i això jo crec que és un error polític de primera magnitud que els propis representants d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió reconeixen informalment als passadissos del Parlament, perquè han deixat fora, a més del PSC, a Iniciativa per Catalunya i a la CUP, de manera, jo crec, que una mica, diguem-ne, desentonada, no?, i sorollosa, perquè un tema tan delicat com aquest, si des del principi no fas les coses bé, és molt difícil que vagi endavant de la manera que hi ha d'anar. I en lloc de fer un pacte o de firmar un pacte entre el senyor Junqueras i el senyor Mas que imposa unilateralment la data de la consulta, que és el 2014, el que s'havia d'haver fet és començar a discutir amb el comptador a zero en seu parlamentària. I per això, com que nosaltres estem en profund desacord, pensem que la unió d'estar en el fons a favor del dret a decidir, però radicalment en contra de com s'ha iniciat, aquest procés, doncs això desemboca en l'abstenció.
I en contra de la independència, també el PSC, malgrat algunes veus que volen matisar això.
Sí, sí, i tant. Jo crec que aquí, de nou, hem de fer tots un esforç de clarificació, perquè hi ha probablement ara mateix una sensació en determinades capes de la població de que el dret a decidir està associat a la independència. I ni molt menys. Jo crec que això, hi ha algunes forces polítiques que tenen interès en reforçar aquesta sensació, però molt clarament la posició del PSC és sí al dret a decidir, no a la independència, també claríssimament, perquè pensem que hi ha una opció, que és l'opció federal, que és la millor per Catalunya, i això és el que nosaltres defensarem. Però, miri, m'agradaria destacar que el que també em sembla greu, des d'un punt de vista inclús de la qualitat democràtica, és que alguns partits polítics, com Esquerra Republicana i Convergència i Unió, defensin la celebració del referèndum, però alhora ja estiguin predecidint, perquè estan ja fent actuacions de govern, creant les famoses estructures d'estat, que en teoria prejutgen el que ells volen que es decideixi la consulta o referèndum. Llavors estem jugant amb una cosa una mica tramposa, perquè molta gent vol decidir, però precisament vol decidir per reafirmar la seva voluntat de seguir units a Espanya, encara que sigui d'una manera diferent, com és en el cas del PSC, a través de la via federal.
Molt ràpidament, ja una última pregunta, senyor Maurici Lucena, portaveu socialista al Parlament de Catalunya. Les relacions amb el PSOE es poden replantejar després d'aquesta defensa del dret a decidir dels socialistes catalans?
Es poden replantejar. Òbviament, la relació del PSC amb el PSOE és una relació de germanor, amb una voluntat de que segueixi sent d'aquesta manera, però és una relació viva que evolucionarà, i ara, com saben, estem també en el procés de redefinir formalment quina serà la relació dels diputats del PSC que estan al Congrés espanyol. Però aquest és un tema que nosaltres estem naturalitzant, perquè pensem que en una democràcia civilitzada i moderna és completament normal que dos partits germans com el PSC i el PSOE puguin discrepar en aspectes puntuals. I en aquest cas s'ha de dir amb tota claredat, estem d'acord en el més important, que és un procés federalitzant per Espanya, que com poden tots veure, doncs ja s'està produint, diguem, de manera bastant accelerada, perquè el PSOE està discutint ja papers i informes importants sobre una nova proposta de reforma de la Constitució en la via federalitzant, que el PSC aplaudeix, però malgrat tot tenim una discrepància en un tema, que és el dret a decidir, que s'ha expressat públicament i que en cap cas posarà en perill la nostra relació fraternal.
Moltes gràcies, senyor Maurici Lucena, portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Recordem que Lucena va ser el número 2 a la llista per Barcelona dels socialistes catalans com a independent, i ara doncs li toca la feina de conduir el grup parlamentari i gestionar-lo. Que vagi molt bé la legislatura, en sentit plural i pel bé de tots. Molt bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies, molt bon dia. Adéu.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles, però, esclar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta, 3x2 amb bolquers de Dot Activity de diverses talles i formats. Si en compres 3, la bossa et surt per només 15,97 euros.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Més de 5 minuts i seran 9:15. Comencem el primer espai d'Història, Art i Patrimoni de l'any 2013, com sempre amb la presència a aquesta hora a l'estudi de Ràdio Estel de Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia, bon any.
Bon any, bon dia.
Com estem?
Molt bé, gràcies a Déu.
Bé, seguint la línia de parlar de bisbes medievals, de bisbes d'èpoques de la baixa edat mitjana ja pràcticament a Catalunya, l'altre dia parlàvem de Ponts de Gualba, avui parlem del patriarca Sapera, Francesc Climent Sapera, que va ser bisbe de Barcelona entre el 1410 i el 1430, també arcabisbe de Saragossa i patriarca de Jerusalem. Qui era Sapera, el patriarca Sapera?
Sapera era un personatge molt interessant, prové de València, i és, va ser secretari del, ni més ni menys que del papa Lluna. Era un gran diplomàtic, un home que se l'estimava molt Barcelona, perquè doncs, el seu cos, inclús, doncs, estava incorrupte durant molts segles. Es troba enterrat a l'entrada mateix de la catedral, a mà dreta, en la capella anomenada de la Immaculada. Doncs bé, aquest Francesc Climent Sapera, de tal manera que al seu escut hi ha una pera, que indica que és ell, primer va ser prior de Roca, en el 1399, i després va ser canonge de Barcelona i se li va encomanar tot el sector del Penedès, en el 1401. El van fer bisbe de Tortosa, en 1406, i després va ser bisbe de Barcelona. Però heus aquí que en aquest temps és el cisma famós d'Occident, on hi ha tres papes que simultàniament doncs es distribueixen tota la cristiandat, tres papes, i el nostre Sapera estava a favor del papa Lluna, de Benet XIII, i li era com el secretari. Tenim en el nostre arxiu de la catedral quantitats enormes de documents que es parlen del Sapera i del papa Lluna. Era un gran diplomàtic. Com he dit, el seu cos és incorrupte i tenia fama de ser sant. O sigui, hi ha molta gent que va pregar doncs, amb ell. Ell també va participar en el compromís de Casp. Per què és patriarca de Jerusalem? Perquè ell va ser el causant fonamental de que s'acabés el cisma d'Occident. degut als seus contactes diplomàtics, va arribar un moment en què van determinar tota la cristiandat que l'únic papa era Martí V. I per això, per aquest motiu, el va anomenar patriarca de Jerusalem. O sigui que tenim el bisbe de Barcelona, que és a la vegada patriarca de Jerusalem, encara que poques vegades hi devia anar-hi, perquè, de fet, estava en mans dels sarraïns. Uh-huh. I, per tant, però era un títol, podríem dir, de molta dignitat dintre de tota la cristiandat. Patriarca de Jerusalem. És l'únic personatge que hem tingut bisbe aquí a Barcelona que sigui patriarca de Jerusalem.
I una feina molt important que va fer és la finalització de la catedral de Barcelona.
Sí, va acabar pràcticament doncs, els dos trams a l'entrada mateix fins a arribar a la façana. A la façana se li van acabar els diners i no va poder-ho acabar. Però pràcticament ell va acabar tota la part, podríem dir, dels peus de l'església, que en diem. Uh-huh. També és molt famós ell per un aconteixement. En el 1419, la nit de Nadal, la gent estava a l'església i va començar a trontollar tot el terra, un terratrèmol molt curiós que no era normal a Barcelona, però certament va ser un terratrèmol molt fort, en el 1419. Uh-huh. I aquest terratrèmol es va repetir encara amb més violència el dia de la Candelera, o sigui, el 2 de febrer del 1420, doncs hi va haver un terratrèmol enorme, de tal manera que quan estaven a les esglésies, concretament Santa Maria del Mar, que estrenava pràcticament el rosetó, el famós rosetó que sabeu a l'entrada, doncs el terratrèmol el va fer caure i el va quedar esmicolat, però també el més desagradable va ser que van morir, en motiu d'això, d'haver caigut el rosetó, més de 20, o sigui, exactament 25 persones.
Déu-n'hi-do.
Això consta doncs, en els arxius. Tothom se'n recordava d'aquest terratrèmol i demanaven a Déu Nostre Senyor de que no tornés a succeir, de tal manera que una setmana després es va reunir a Barcelona més de 30.000 persones amb una processó, de les quals hi havia 3.000 joves, nois i noies, que anaven a la processó descalços, com també el mateix patriarca anava descalç a la processó demanant que no es tornés a repetir el terratrèmol, i aquests joves es disciplinaven amb assots en aquesta processó que va donar la volta per tot Barcelona.
Doncs avui hem parlat del patriarca Sapera, Francesc Climent Sapera. Diem sapera perquè, com que diu que a l'escut hi ha una pera, no?
Sí, sí,
és com
sí.
La fruita, sapera.
Sí, sí.
Doncs, bisbe de Barcelona entre el 1410 i el 1430. Gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet,
sí.
Per aquestes explicacions. Ens retrobem, si Déu vol, dimecres vinent.
I si bonament podeu anar a la catedral, entreu a la capella aquesta de la Immaculada i feu una pregària, perquè és un sant que poca gent doncs, se'n dona compte pràcticament de que existeix. Un personatge molt bo, molt interessant, molt intel·ligent, i el gran famós i patriarca Sapera.
Doncs fins la propera, que vagi bé. Bon dia.
Bon dia a vosaltres.
Ràdio Estel. L'actualitat que més t'interessa, en el moment que més t'interessa. Connecta cada dia amb radioestel.cat i no perdis el fil de la nostra informació. www.radioestel.cat, el teu punt de trobada.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tot Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, or, encens i mirra. L'Epifania és una bona ocasió per recordar els tresors de les esglésies orientals. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. Comencem l'espai Naturalment, doctor Pros. Avui tenim, com sempre, la presència de Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Tot bé? Després de les festes, tornant a la normalitat ja, no?
De conya.
I també tenim avui amb nosaltres, amb ell parlarem d'aquí a uns minuts, Josep Petit, que és enginyer, també organista de la parròquia del Remei a les Corts, a Barcelona, i un home doncs, que com a pacient del doctor Pros avui ens dirà moltes coses. Senyor Petit, molt bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
Primer de tot, com fem sempre, ja des d'aquestes últimes setmanes, és connectar amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. Saludem Eva Vilamajor, que ens acompanya des de Veritas. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, gràcies a Déu. Avui ens parles d'un producte molt especial, amb grans beneficis per al nostre organisme, el xarop d'atzavara. Què és això?
Sí, senyor. Doncs mira, avui trenco una miqueta la tendència que fins ara parlàvem de productes molt habituals, l'oli, els ous. Avui segurament aquest producte és molt desconegut per molta gent, però és molt i molt recomanable. Us explico. És un endolcidor 100% natural que s'obté a partir de l'atzavara blava, que és un cactus tradicional de Mèxic. Com us deia, és un producte molt saludable, però sobretot us en parlem perquè és un excel·lent substitut i alternativa al sucre. No podem oblidar que el sucre blanc refinat pot produir deficiències de vitamines i minerals, pot disminuir les defenses, pot incrementar els dipòsits de greix i, per tant, caldria que l'anéssim reduint a poc i traient-lo de la nostra dieta. I és per aquest motiu que avui, des de Veritas, us volem oferir aquesta alternativa, molt i molt saludable, com us dèiem, que és el xarop d'atzavara. Fixeu-vos, té major capacitat d'endolcir que el sucre. Per tant, amb una menor dosi ja farem. I, per tant, no tenim tanta possibilitat de patir o de generar càries. A més, ens aporta moltíssima energia, però, en canvi, té un baix índex de contingut calòric, el que fa que sigui molt recomanable per dietes de control de pes. A més, ens pot ajudar a reduir els nivells de colesterol i les persones amb diabetes en poden consumir. Sempre recomanem, no obstant, que consultin el seu metge, però és un producte apte per persones amb diabetes. I, finalment, una propietat que a mi m'encanta i és que no altera el sabor dels altres aliments, com passa amb altres tipus d'endolcidors. I, per tant, podeu afegir-ho al cafè, al te, a les infusions, acompanyar el mató, als iogurts, o afegir-ne un petit rajolinet en el suc de taronja dels més petits de la casa perquè no sigui tan àcid i també comencin a consumir productes saludables com aquest. I això és el que us volíem explicar, Ignasi.
Molt bé, el xarop d'atzavara, una bona alternativa al sucre blanc refinat.
Exacte.
Que, com també hem dit algunes vegades aquí, doncs és un és un producte que té propietats nocives per a la nostra salut, clarament ho hem de dir així, amb tots els respectes als fabricants.
És veritat, sí, sí. Poquet a poquet anem-lo reduint, o si més no tinguem en compte les alternatives.
Moltes gràcies, Eva Vilamajor.
Gràcies a vosaltres.
Veritas, bon dia i fins la propera.
Fins la propera setmana.
Continuem, com dèiem, amb Josep Petit, que és enginyer, i bé, el doctor Pros em sembla que ens introduirà una mica els temes sobre els quals volem parlar amb el senyor Josep Petit.
Sí, mira, en Josep Petit és un pacient, i com la major part dels pacients que ens visita també és un amic, perquè és clar, tothom ho saps, tu, Ignasi, amb la gent, no? Doncs que...
Ho hem vist amb els testimonis d'aquí.
Has anat veient, s'estableix una relació d'amistat fantàstica.
En aquest cas, pacient des de fa uns quants anys ja,
molts, molts anys, perquè jo ni recordo...
Des del 96, fa 16, 17 anys ja.
I llavors, esclar, jo prefereixo que ho expliqui ell, perquè és que ni me'n recordo per què vas vindre, Josep. És a dir que ell ha passat una llarga llista de històries de salut complexes, però sempre ho ha anat sortejant amb, bueno, jo diria, amb èxit, no?
Sí, sí.
Però la veritat és que, clar, es faria difícil seguir el fil. Però per què vas vindre?
El més important és que jo vaig venir-te a visitar perquè tenia les cames molt inflades, de genoll cap avall. Com que no tenia diagnòstic, doncs no tenia tractament i no s'hi podia fer res, més que ens recomanaven de tenir les cames alçades, i esclar, no podia pas tenir les cames alçades tot el dia. I uns amics dels meus pares van recomanar que et vingués a visitar. Diu, mira, prova, vés a veure el Miquel Pros, ja veuràs que no hi perdrà res, que et visiti, i et vaig venir a veure... I aleshores, doncs, vaig quedar una mica sorprès perquè, clar, el primer que em vas fer és mirar-me a l'esquena i tocar uns punts de l'esquena, i hi havia un punt que em feia mal, i em vas dir, això és que pateixes de l'estómac. Dic, no, jo no pateixo de l'estómac. Diu, segur que no? Dic, home, fa dos o tres dies que tinc indigestió. Dic, va, veus? Jo tenia uns períodes de tant en tant d'indigestió que... venien i espontàniament al cap d'uns dies se'n passaven, però no hi podia fer res. I en aquells dies ho tenia. I, bueno, et faré una descàrrega. I vaig pensar, ui, què deu ser això?
Una descàrrega, com espanta aquesta paraula.
I era una ventosa. Bé. I aleshores, a banda, clar, jo anava per allò de les cames, i les cames em vas dir, bueno, això se solucionarà segurament amb drenatge limfàtic. Jo tampoc tenia ni idea el que era. Drenatge limfàtic. Diu, són uns massatges, i t'enviarem una persona que és molt experta, que és la Ilona Roesbanger. Bé, i aleshores vaig anar a veure la Ilona, i sí, em va fer uns massatges que jo em pensava que, esclar, com que era un problema de les cames, era un massatge a les cames, i no, era un massatge que de la punta del cabell fins a la punta del peu. El massatge. Uh-huh. I sí, amb aquest tractament vaig millorar moltíssim fins que va desaparèixer totalment la inflor de les cames. Però aleshores quedava allò de l'estómac, no? Que em vas fer la ventosa, i al cap d'uns dies, quan em vaig venir a veure una altra vegada, em vas preguntar, bueno, i allò de l'estómac què? Dic, allò de l'estómac, l'endemà ja no tenia indigestió. M'havia desaparegut totalment.
Això amb les ventoses?
Amb la ventosa.
I tot això des de la primera visita de seguida, molt primera, ràpid.
Sí, des de la primera.
I a partir d'aleshores, en aquests 17 anys, què ha passat en el seu historial mèdic? Moltes coses, suposo.
Sí, ha passat de tot. I he tingut problemes de descomposició, que es van millorar moltíssim amb la civada. I actualment, doncs, ara cada dia al matí esmorzo sempre... el porridge aquell de la civada. Sense llet, perquè llet no em puc prendre, no em sento gaire bé.
Uh-huh. Sí, però ho fas amb la civada.
Sí, cada dia.
Cada dia dieta de civada al matí, com a mínim.
Al matí per esmorzar.
El musli, no?
No, la faig sola. Només, amb una mica de llimona i bullida.
Ah,
sí.
Explica'ns sí. Això. Sempre m'aprenc.
Ara hauré de donar jo la recepta al metge.
Sí. Ha d'afegir-ho en les noves edicions del llibre, oi?
M'ho va dir ell, però no se n'en recorda. 3 cullerades de civada, 2 gots d'aigua, una mica de sal i una mica de suc de llimona, i bullit 10 minuts, i després triturat, perquè a mi em convé fer-ho triturat, no puc prendre el floc sencer, no? I ja està. Això per esmorzar.
Quina edat té vostè?
65 anys.
65 anys. Mm. Per tant, es visita des d'abans dels 50,
pràcticament. Ah, sí.
Està a prop dels 50.
Ah, això mateix, sí.
De fet, Ignasi, ell ve una miqueta, com que sempre diem, ens hem convertit en el seu metge de capçalera. Per moltes d'aquestes tribulacions que ha passat, llavors ell m'ho comenta, escolta, ara em passa això, em passa allò. És a dir, si repassem la seva història, que és llarga i ampla, has fet acupuntura,
sí,
no?
Sí.
Has fet homeopatia, has fet fitoteràpia, les ventoses...
Ozonoteràpia, també. Sí.
Les ventoses et van deixar, no vull dir traumatitzat, però esclar, aquest efecte tan ràpid i tan contundent... Sí.
Això em va deixar molt admirat, diguem-ne.
Molt parlant. Impressionat.
Sí.
Escolta, si ara em permets, Ignasi i Josep, sí. No sé si hi ha una senyora, una tal Rosa, que ens està escoltant, que el dia dilluns, dia 7, jo vaig rebre la teva mare, Rosa, una tal Aurora. No direm cognoms perquè potser no t'interessa, eh? Però només perquè vegis la contundència d'un tractament. Ara el Josep, acabes de parlar de la ventosa, una senyora, i a més ho dic perquè és típic d'aquesta època de l'any, després d'haver passat les festes de Nadal, en la qual la gent doncs,
mengen
exageradament, doncs arriba una senyora, Aurora, que té 76 anys, i ens va arribar, tu ho estàs veient, Ignasi, el dia 7 de gener, i diu, al sortir de llit caic, vaig pel carrer i vaig també de tort, estic avorrida, té crisis de vertígens. Doncs va arribar, a més està polimedicada, bon, i un llarg etcètera que no entrarem en detall. La veig el dia 7, va arribar amb un cert escepticisme, arrossegada per la Rosa, que ella em diu que m'escolta cada dia per Ràdio Estel, valorant, doncs, i ahir, dia 8, em truca i em diu que la seva mare està curada, és a dir que...
Amb les ventoses.
Li vam fer, mira, tres ventoses aquí a l'esquena, ho tinc dibuixat, i t'ho dic perquè doncs, això una mica reforça el que estàs dient, Josep.
La medicina natural pot ser medicina per a tots els problemes que puguem tenir. L'exemple del senyor Josep Petit avui és molt clar, que en gairebé 17 anys ha tingut diferents problemàtiques i les ha pogut afrontar i resoldre amb molta rapidesa, a més en alguns casos amb la medicina natural. Ja sabeu, amics oients, que podeu trucar-nos per dir la vostra. Avui, que a més el programa és molt multitemàtic, doncs estem més oberts que mai a qualsevol problema, especialment després d'aquestes festes, problemes d'alimentació o digestius que es puguin provocar. Truqueu-nos al 93-409-27-72, 93-409-2772. Podeu entrar en directe i dir la vostra, doctor, però es digui.
Sí, no, que el Josep ara li ha dit que la Ilona Rosbenga, que sí, és una senyora danesa, que ella, i gràcies a ella tenim avui en el nostre país el drenatge linfàtic, després també va ser el doctor Vinyes, que el vàrem tindre aquí un dia invitat,
sí.
Uh-huh. Que recordes que el doctor Vinyes volia posar en l'arquitecte Gaudí,
sí, com a patró de la medicina natural, efectivament.
Ell ho va suggerir.
Sí, sí,
doncs,
sí.
Ell és el teòric del drenatge linfàtic i la Ilona és la que doncs el va, és l'element pràctic, no? Avui hi ha una escola, la Ilona va fer una escola fantàstica i haig de dir que el drenatge linfàtic, una vegada més allò que diem, que la medicina natural ha estat una font constant d'inspiració cap a la medicina. I avui el drenatge linfàtic està dintre... Alemanya està dins de la Seguretat Social. És a dir, jo com a metge puc fer una prescripció i la Seguretat Social, Josep, t'ho paga.
Perdoni, doctor, però és perquè vostè ha parlat de la Rosa fa pocs minuts i ens truca ara mateix. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Bueno, doncs res, que la meva mare està molt contenta.
Per aquestes tres ventoses que l'han curat.
Per les tres
totalment.
Ventoses que li va posar,
Rosa,
ha sigut tot un èxit.
Excusa'm perquè no t'ho vas explicar, jo no m'hi vaig poder posar, però dic, sí, sí. No m'ho acabo de creure. Vas dir una frase que no l'esmentarem aquí, no allò de, no sé, eh?
Està de meravella, sí, però dit d'una altra manera, no?
Està de meravella, sí. Està encantada, està dient que quan pugui se'n va a la seva finca, que és la seva.
Ah, Solius, volvint a Solius també.
Molt bé.
Sí, doncs... sí. Està encantadíssima. Jo, aquest senyor és un sant, m'ha curat.
Escolta, quant temps feia que estava així la mare? Quant temps feia que estava amb aquests vèrtics i amb aquesta situació?
No, amb aquesta història, quasi 4 anys, porta, ja, que sí. Però cacau des del març passat, que estem acompanyant quan anem a missa i així l'acompanyem amb ella perquè se caia pel carrer.
Per tant, no és un tema d'aquestes festes només, sinó que ja ve de fa 4 anys.
No, que va, ja ve de llum, sí, sí.
Ets Rosa però, o ets Roser?
El moment gros ha sigut a partir del març.
Rosa, ets?
Sí, es diu Rosa vostè, oi? Sí,
sí, jo sóc Rosa.
Doncs escolta, Rosa, mira, disculpa, però em va fer tanta il·lusió la trucada aquesta que dic, mira, és el millor regal que he tingut per Reis.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver reforçat.
Estem molt contents.
Molt bé, reforçat.
Si hi ha algun problema, ja trucarem abans d'aquí un mes, que hem de tornar, però si hi hagués alguna cosa, ja el trucaríem.
Molt bé, Rosa, moltíssimes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, felicitats, i ens alegrem molt que la seva mare estigui millor. Els aconsellem que la cuidin igualment, no? No sé si vostè és l'única filla o n'hi ha més.
Sí, no n'hi ha més. Doncs, peça única.
Doncs segur que la cuidarà tan bé com si hi hagués més germans.
Sí, tant que sí.
Molt bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres per tot el programa.
Adéu-siau.
Vinga, ja ens veurem.
Recordem, doncs, que bé, el tema de les ventoses... Sí, doncs...
Josep, jo volia recordar-te allò de la ozonoteràpia,
sí.
Perquè... Perdó, un amic meu que et vaig portar que tenia artritis a les mans, molt jove, i no hi havia manera perquè només prenia antiinflamatoris i no li marxava, doncs amb unes sessions de zonoteràpia, em sembla que van ser 3 o 4, li va desaparèixer l'artritis.
Li van fulminar, tu.
Sí, l'artritis.
Les sessions de zonoteràpia, recordem-ho, que consisteixen en una petita extracció de sang amb un circuit tancat i aquesta sang es reinjecta amb ozó. Ho expliquem pels oients que no ho saben. Sí. És una tècnica molt suau, no és gens... L'única petita invasió és la punxada, no? Com les analítiques, sí, sí. I res més.
Però és un tractament molt, molt biològic, molt natural i altament efectiu, també, no?
I un altre tractament va ser l'osteòpata, que vaig tenir un problema ja fa molts anys, també, a la planta del peu, que no podia apujar bé el peu a terra perquè em feia molt de mal, i també em deien que poder tenir artritis i tenia que prendre antiinflamatoris, i aleshores tu em vas enviar a l'osteòpata de Sarrià, la sí. Carme Requesens,
sí, sí,
i aleshores allà amb unes quantes manipulacions va desaparèixer el mal de la planta del peu. No hi havia artritis ni hi havia res, hi havia un problema de col·locació dels ossos que ella, estirant-me el peu, doncs m'ho va arreglar. I ara vaig al Dani.
Uh-huh. El Dani, que és el nostre físic, que és un altre, jo diria, un altre virtuós, no? que tenim a dins de l'equip.
Doncs gairebé, doctor Pros, avui tenim aquí a la taula el degà dels seus pacients, gairebé, no? De 17 anys són molts.
Sí.
Avui ens acompanya Josep Petit, que és enginyer, de 65 anys. Em sembla que ha dit que estava jubilat, no?
Sí, no, sí,
ja no
correcte,
està en actiu.
Correcte, no.
I es dedica a tocar l'orgue.
Això mateix.
Això ens ho ha dit que no és la seva feina principal, no, però és un servei que en l'àmbit de l'Església i de les celebracions litúrgiques és molt important.
Sí, i estic estudiant, clar, també.
També estudiant per professionalitzar...
Per fer-ho millor.
I millorar l'agilitat dels dits amb l'orgue. Sí. Molt bé. Aquest servei també és com una descarga, és un exercici físic, d'alguna manera.
També. Sí, sí, sí.
Molt bé. No li ha donat problemes, no?
No.
Les mans, els peus...
No, de moment no,
Molt bé.
Escolta, Josep, aquesta senyora que et va fer drenatge linfàtic, és la Ilona Rosbenc, una senyora danesa, vaig dir que jo ara feia temps que estava desconnectada i no en sabia res, però té 82 anys i segueix tan activa com estava quan tu la vas conèixer. No és fantàstic? I naturalment, és una persona que es cuida molt, o sigui, fa molta medicina natural. Per tant, doncs, és evident que la medicina natural algú fa, no?
I tant. Avui recordeu, amics oients, que com que parlem de molts temes, amb més motius animem a participar-hi. Si voleu trucar i dir la vostra en directe, al 93-409-2772, 93-409-2772. Encara teniu 7-8 minuts per trucar i intervenir-hi. Ens està explicant el senyor Josep Petit moltíssimes coses.
Sí.
Aquest amic seu, les ventoses, l'ozonoteràpia, el tema del peu i la planta del peu. Però digui més coses, si vol.
Problema, sí, el tractament amb l'aigua de mar.
Sí. Ah, bueno.
Els mocs.
També ho fas.
Això també ho vaig fer, sí.
Tenim, perdoni, una altra trucada, ha anat molt ràpid això ara. Feli, des de Premià de Mar. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, doctor Cros. Miri, jo és que tinc uns germans que són una mica grans i fan problemes de bronquiptàcies i tot això. I sempre que comencen a refredar-se, si no els hi dono antibiòtic, no poden, o sigui, no tiren endavant perquè comença a agafar-li el pit i totes aquestes coses. Jo m'he enterat, bueno, jo escolto Radio Estel i li he escoltat a vostè alguna vegada, he pogut molt, molt poquet, però bueno. Jo voldria saber, perquè els meus germans són molt grans i no els puc portar. I llavors jo els medico, més o menys, perquè veig que si no els hi donen antibiòtic no surten endavant, o sigui, se'ls agafa el pit, tiren endavant i tota la mucositat, tot això, no? Llavors jo voldria saber en què consisteix, perquè no els puc portar a la consulta de vostè. I jo el que voldria saber és si me pot informar una miqueta de tot el tractament que vostè fa, si jo podria passar per la seva consulta, però primer dir-me alguna cosa ràpida perquè els tinc una mica,
suposo,
una mica malament. I sobretot un que tinc a casa, que té 87 anys, tinc un altre de 94 i un altre de 85. I un altre de 90, sí. O sigui que tots fan el mateix, se refreden, llavors els hi agafa de seguida, comencen amb el coll i després comencen amb el pit. I quan arriba el pit, si no dones antibiòtic, no marxa, eh?
Moltes...
I després fan una mica de rinitis, les de donar un antihistamínic, i bueno, tot això me sembla massa medicació. Jo voldria saber... si vostè em pot aconsellar una miqueta de moment i
molt
després, però si algun dia puc baixar a la consulta perquè estic aquí a Premià de Mar.
Gràcies, senyora Feli, de Premià de Mar, pel seu testimoni. Suposo que, evidentment, els seus germans no els pot portar per la seva limitació física i l'elevada edat, però ara, a través de la ràdio, ens escoltarà la resposta del doctor Miquel Pros. Bon dia.
Vale, bon dia.
Mira, Feli, el seu problema és un problema tan i tan habitual que és una llàstima que el que fem nosaltres no estigui més present, no?, dintre dels protocols habituals que s'utilitzen en medicina. Nosaltres ho fem molt sovint. Jo el que li recomano és que em truqui, em vingui a veure i llavors li donarem les indicacions precises per poder-la ajudar. Les bronquiectàcies no és res més que l'acumulació de mocs, però, clar, la fàbrica de mocs la tenim a dalt a les cavitats nasals. Llavors, el que hem de fer i el que li ensenyarem, li donarem un spray, li donarem unes indicacions amb un medicament homeopàtic per poder drenar la mucositat nasal, amb un xarop específic també per eliminar la tos, per fluidificar els mocs i per intentar resoldre el tema de les bronquiectàcies. La podem ajudar i molt. No perdi temps. Truqui'ns avui mateix, l'atendrem amb la major rapidesa i llavors vostè podrà ser la terapeuta de la seva família.
Recordem que el telèfon de la consulta del doctor Pros a Barcelona és el 93 212 1504, 93 212 1504, al carrer Muntaner, a prop de la plaça Bonanova, allà situada la consulta. Sí, perdó,
mira,
no, volia preguntar-li al
senyor
Petit.
No, perquè estic veient també tu, Josep, també és petit, en algun moment de bronquitis i de bronquiactàcies, que suposo que ho has anat perquè...
Però no, els mucs.
Exacte, i ho has anat resolent perquè rentes cada dia el nas també amb l'aigua de mar, no? I després algun xarop dels que
també, hem picat, sí, sí,
algun xarop d'aquests mucolítics, però intentar sempre que aquests xarops siguin amb una base de fitoteràpia, no amb producte químic, perquè, clar, una gent gran que estan tan polimedicats, si els anem donant repetidament antibiòtics, el que ens estem fent és carregant també la flora intestinal, bueno, i etcètera, etcètera, etcètera. És una de les pegues més importants que té la gent gran, que es veuen obligats a prendre tants medicaments que llavors ja no saps... El cas d'aquesta senyora que hem estat parlant abans d'aquestes crisis de vertígens, aviam què és primer, és a dir, són la mala alimentació o el que l'ha portat en els vertígens, o potser és a conseqüència de la medicació que s'està prenent per altres coses, no? Doncs... aquí, no sé, Josep, si voldries afegir alguna cosa més, però jo aquí ho estava anotat, bronquiectàcies en algun moment, que ho ha resolt perfectament.
Sí, sí.
Bé?
Sí, sí.
Doncs bé, queda dit, avui ens ha explicat moltíssimes coses l'enginyer Josep Petit, de 65 anys, que em porta gairebé 17 ja anant a la consulta de Medicina Natural del doctor Miquel Pros. Recordem, doctor Pros, d'altra banda, que a part de la consulta del carrer Muntaner de Barcelona, té vostès amb visita... els dissabtes, aquesta consulta a Solius,
bueno, Solius
al costat del
sí.
monestir.
A Solius, perquè és un indret meravellós en el qual jo penso que és molt important també la presència allà, perquè tu saps, amb tota aquesta febre immobiliària dels últims anys, doncs jo crec que Solius s'ha salvat de miracle. No sé si és pels monjos, per les monges, i la veritat és que durant 5 anys jo també vaig estar lluitant per evitar allà, vam organitzar una plataforma per evitar que ens muntessin allà un sidral considerable, 72 naus industrials. Doncs bé, bueno, és un país del nostre que jo no sé, jo dic que jo crec que Catalunya fa pudor de porc, fa pudor de gallinassa, jo crec que hem de saber una miqueta per on hem de... És, jo crec que els polítics actualment haurien de tindre clar que cap on anem, anem a buscar doncs, a convertir Catalunya i fer un turisme de qualitat o l'hem de convertir una mica en les escombraries d'Europa.
Sorrius és un exemple de turisme natural de qualitat.
Hauria de ser una cosa sostenible i, i de qualitat i dedicada a la salut.
Doncs bé, ho hem d'anar deixant aquí. Alguna cosa per acabar, senyor Josep Petit? Algun missatge?
Doncs un missatge que confiï en la medicina natural.
Confiem, i vostè és un bon exemple d'això.
Jo, el primer dia que vaig a veure el Miquel Pros, li vaig dir, mira, si m'has de dir que no puc menjar carn i només has de fer dieta vegetal, o banys d'aquests complicats amb una banyera i tot això, res, no vindré. I m'ha dit, no, tu no et preocupis, podràs fer vida normal. Perquè si no, sí que m'hagués costat molt.
Hi ha remeis personalitzats, la persona...
Sí, però més contundents, que això és important.
Sí.
Que davant d'un problema concret, doncs, solució bo. Ràpida, com aquesta senyora, tu.
I tant.
Vertigens de 2 anys i amb un tractament ha quedat resolt.
Gràcies, Josep Petit, i gràcies, doctor Miquel Pros. Fins dimecres vinent.
Gràcies.
Bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona. Dona, si el teu embaràs t'angoixa, truca'ns al telèfon de la vida. Estem amb tu per ajudar-te. No et deixarem sola. Ens preocupa el teu benestar i la vida del teu fill. Truca'ns al 93 204 7111. El telèfon de la vida. 93 204 7111.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Un joc de tovalloles de 3 peces, de jacquard i de cotó 100% per només 6,99 euros.
I a més, ara a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Un cop ja sabem que el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va ser intervingut ahir quirúrgicament, doncs l'únic que podem fer és desitjar que es recuperi i també demanar-vos i proposar-vos que pregueu per ell, especialment els oients que tenim de la diòcesi de Girona. Fins aquí el programa d'avui. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.